Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la teva Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'una qüestió important. Darrerament estem parlant de molts avenços i de maneres de curar. Per exemple, quan tenim una malaltia determinada, no només és una qüestió del tractament que ens ajuda a curar-nos, no? Per exemple, si parlem d'un càncer, són tractaments, unes quimios, a vegades molt agressives, encara que la ciència està avançant en aquestes qüestions. Ja no només és el tractament, no és curar de forma efectiva amb la química la malaltia, sinó que el que ajuda també a curar-nos, parlava del càncer perquè és una d'aquestes qüestions dures, a vegades molt llargues, amb un camí difícil, sinó també ajudar l'ànima, ajudar la moral, ajudar el cervell, anava a dir a la felicitat, però sí, seria això dins del que hi ha. Això també cura. Hi ha moltes vies per parlar d'aquí. Per exemple, una d'aquestes feines, i ho tenen molt clar, els pallapupes. Els pallapupes fan una feina d'intentar, sobretot els nens, a ajudar a que aquesta moral, aquest nivell alt de moral, doncs també ajudi a curar. Perquè la rialla i l'humor també cura. L'art també pot tenir una incidència important en això. No fa gaires mesos vam tenir aquí doncs a un nano que estava en tractament i que utilitzava l'art a l'Hospital Sant Joan de Déu, l'art com a mesura d'expressió, i li ajudava i molt. Avui en parlarem d'això perquè hi ha precisament un projecte amb un impacte prou positiu entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, i la Vall d'Hebron, l'Hospital Vall d'Hebron, que està analitzant aquest impacte positiu de l'art en adolescents amb càncer. Avui en parlarem, i en parlarem amb una mare que té una nena, l'Aitana, que doncs té un càncer, i està dins d'aquest programa. Explicarem quines són les sensacions i quina és la visió d'una mare, que possiblement és una visió també molt important, si no la més important, a part de la mèdica, evidentment, no? Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a Rere Cope Catalunya i Andorra. Si us parlo del temps, estic frapant, perquè avui possiblement assolirem temperatures rècord. 25 de gener. Estem parlant de que podríem superar els 24 graus en punts del plelitoral i possiblement més de 22 graus en algunes valls del Pirineu i Prepirineu. Això és una bogeria. Estem esperant, possiblement, si hem de dir alguna cosa a part de les boires. Avui és un dia de boires, per Ponent, per el Segrià, per la Noguera, les Garrigues, per tota aquesta zona. Aquesta tarda és una tarda de boires, així que això ha de circular, doncs, sempre, molta prudència per aquestes zones. La qüestió demà no canvia gaire. Es suavitzaran les temperatures, baixaran una mica, encara que estaran continuant per sobre del que tocaria. Les boires insistiran en les mateixes zones, sinó fins i tot s'extendran més cap amunt, cap a la Noguera, cap al Segarra, cap a l'Urgell, cap a les Garrigues, tota aquesta zona, la Ribera d'Ebre, i fins i tot punts d'Osona, de la Selva, la costa, per començar el dia, doncs també tindrem força boires. Les temperatures igual tindran una tendència de cara al divendres, demà divendres, i el cap de setmana a suavitzar-se, a baixar, però no per les que tocaria, sinó que estarem encara per sobre del que tocaria. És el que tenim. Pluja! Ah, pluja! No, ni està ni se l'espera. La pluja, almenys a curt mitjà termini. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs, a veure, parlem de moment de força calma en aquesta xarxa viària. Ara parlaves d'aquesta boira que en algunes zones és molt espessa i pot afectar la circulació. Per exemple, hi ha diversos trams de l'autopista AP2 on, com et deia, aquesta boira és molt espessa, sobretot entre Juneda i Castelldans, però també el tram entre Aitona i Puigverd de Lleida hi ha boira. Per tant, evidentment, s'ha de circular per tota aquesta zona, sobretot comarques de Lleida, molta prudència. Com et deia també, pel que fa a trànsit, carreteres i autopistes catalanes, de moment molta calma, una calma que també hem de trobar a les vies que envolten Barcelona i de moment i fins i tot a les dues rondes de la capital catalana.
Moltes gràcies, Roger, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Clar, és que la música sentint no és igual. Yolanda Canales, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Escolta'm, hi ha un projecte maquíssim que explora més enllà del que seria el tractament pur i dur, químic, en una situació de càncer, no? Que és, a mi m'agrada dir curar l'ànima, o animar, o pujar la moral que ajuda a curar també malalties.
O canalitzar. Que, no,
també, emoció. seria la... Canalitzar emocions, què? Això no. És molt més professional, dir canalitzar emocions.
No, però ja és això, eh? Es diu Obrim Portes. És aquest projecte que impulsen l'Hospital de la Vall d'Hebron i el MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. En aquest cas, dirigit a nens i adolescents amb càncer, són 12, concretament els participants, una dotzena, que tenen entre 12 i 17 anys. També participen les famílies, tot i que fan activitats per separat. Mm. Un projecte que vol treballar l'autoestima i també la creativitat dels pacients. Ja ho dèiem, eh? L'art, efectivament, com a eina de recuperació emocional. I la Vall d'Hebron, per cert, utilitzarà també aquest projecte per fer un estudi, per analitzar l'impacte de l'art en la salut mental dels joves, que són els més propensos a patir malestar emocional i també aïllament social, sobretot no? Ja més en l'adolescència.
Sobretot en aquesta època, imagineu, adolescència ja és una època per si mateixa, ja és una època de canvis delicada, doncs imagineu, tenim malauradament un càncer amb tot el que suposa de tractaments, d'agressivitat, moltes vegades que suposa una quimioteràpia, doncs això ajuda i molt, s'ha de tenir molta cura i cuidar sobretot la salut mental.
Sí, és el que diuen els psicòlegs que treballen a l'Hospital de la Vall d'Hebron i que participen en aquest projecte, que ja de per si l'adolescència és un període de transició molt crític entre la infantesa, no?, i l'edat adulta. Si això ja és molt complicat, afegeix això, tractaments que són molt agressius i l'incertesa també del moment, no? Una situació que planteja doncs, molts dubtes
i moltes preguntes.
Clar,
sí.
Imagina't en aquestes persones que encara no estan formades. En tot cas, què és obrint o per què obrim portes? Doncs perquè el projecte gira entorn a les portes.
Correcte.
Que s'ha agafat perquè és un element molt simbòlic, no? Perquè
però super simbòlic, eh? Una porta...
Obrir portes doncs, pot significar doncs, entrar en una nova etapa. Tancar-les vol dir com més recolliment, no? Per això han utilitzat...
O la sensació d'estar dins d'una presó si està tancada la porta, eh?
També.
Però, igual el meu pensament és molt més fosc, però també seria una d'aquestes possibilitats.
Doncs el cert és que aquests nens, entre altres coses, han de fer un projecte de manipulació i creació artística d'una porta, i aquí és on entra també el MNAC, comptant amb el suport dels equips tècnics del museu, com el d'infraestructures i fusteria, perquè es tracta d'això, de decorar una porta. Hi ha qui la decora perquè diu que li ha de transmetre calma, que si estigués a la seva habitació, doncs... vol això, que li transmeti calma, no? D'altres que, jo que sé, han dibuixat doncs, com una mena d'arbre, no? I llavors això, canalitzen els seus sentiments o el que volen rebre o el que volen, doncs, a través d'això, d'una creació artística, en aquest cas... d'una porta.
Obrim portes. Anem a veure, perquè, clar, això... La qüestió és com impacta. No oblidem que s'està analitzant aquest impacte positiu, perquè quan fas aquestes coses no acostuma a haver un impacte negatiu, però ajudar l'ànima, ajudar la moral, segur que sí, no? Com està impactant? Anem a parlar amb una mare, l'Anna, que és mare de l'Aitana, que està precisament dins d'aquest projecte, que va patir un càncer, i està dins d'aquest projecte Obrim Portes, no? I una mare, no hi ha ningú com una mare per dir com funcionen les coses. Està aquella frase de ¿a qué voy yo lo encuentro? Pues una mare sap exactament com està la moral d'un fill seu o d'una filla, com en aquest cas, no? Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Anna, i per xerrar sobre aquest tema. Primer de tot, com està l'Aitana?
Està bé, està molt bé.
Perfecte.
Ella està molt bé, sí.
Com va començar el fet que l'Aitana comencés a pintar? Com vau entrar aquest projecte Obrim Portes?
A veure, va ser gràcies a la psicòloga del Vall d'Hebron, la Marina Bofill, que ens va presentar el projecte. No ens va donar massa informació, només ens va dir que era un projecte nou, no? Que sí, que s'havia fet a altres països, mm-hmm. i que era controlat pel Vall d'Hebron, però que es faria en el MNAC.
Sí.
I amb educadors i demés, i que no només era pel malalt, no? Diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, sinó que també per les famílies.
D'acord. Llavors, ella expressa el seu art pintant, no?
Sí.
I clar, ella com ho va rebre, la notícia? Va dir, vale, jo sí, m'apunto a això.
Bueno, molt contenta, perquè a ella sempre li ha agradat molt l'art, no? Sempre ha pintat, sempre ha dibuixat, sempre ha fet coses, perquè li ha agradat des de sempre. I, a més, pues, tindrà l'oportunitat de fer-ho en aquest espai, d'anar a fer-ho amb aquests professionals, pues, clar, era com, bueno, perfecte, no? Vull dir, perquè, a més, pot aprendre.
Mm. I exactament què fa? La deixen fer i dius, mira, Aitana, aquí tens això, expressa't, o com va el tema, com funciona?
A veure, ells els hi van donar unes portes en blanc, no? Unes portes, fusta, i amb aquesta porta podien fer el que volguessin. No? I amb objectes, amb possibilitats, amb, bueno, tot el que volguessin, elles ho proposen, i aleshores pues els educadors i els restauradors del museu pues els ajuden a fer realitat aquesta idea.
Ahà. I l'Aitana què va fer? Per curiositat. Perquè pues una porta té un simbolisme. És que una porta té un simbolisme molt...
Si et, poses,
si et busques a buscar la part subjectiva del tema, una porta té molts significats
molt,
dins de que vols fer una vida. Una cosa molt tancada, un refugi, fins i tot una presó, portes vida... És pràcticament infinit, la interpretació, eh?
Sí, clar, però un cop l'obres, no?, et porta a un món diferent, no? És com una mica... Simbològicament és molt important i és molt fort, no? Però, a veure, la veritat és que nosaltres, com a pares, no les hem vist.
Ah, encara no!
Encara no.
Encara no.
No, fins al 17 de febrer, que és quan faran com la presentació així oficial, crec que no les veurem. Sí que sé que bueno, han fet servir de tot, tot tipus de materials, tot tipus d'objectes, hi ha pintura, hi ha escultura, hi ha... Bueno, han trencat la porta, vull dir, han fet moltes coses, però no sé ben bé com és, la veritat.
Clar, Anna, aquesta és la part artística, però la part artística té una finalitat que no s'ha oblidat, que és ajudar la part terapèutica.
Sí.
Això com li està anant a l'Aitana? Com la veus?
Home, molt millor. Molt millor perquè... No només és perquè es pot expressar lliurement sense que tingui una guia, no? Vull dir, a veure, clar, amb límits normals,
sí,
eh?
Sí. Però
vull dir...
Quants anys té l'Aitana, perdona?
17.
17 anys.
Sí, és la més gran.
Ahà.
Sí, sí.
Llavors s'expressa, no té una guia per expressar-se, sinó que ha millorat amb això.
Sí, i també perquè està en un espai, no?, que ningú la jutja, no? Ningú... No
sí.
té explicacions de res, no? Aleshores... Clar, després d'un tractament tan llarg i que sempre estàs pendent de tot, que tinguis aquestes 3-2 hores a la setmana per poder estar tranquil, per poder només tindre imaginació i a més, tot el que penses ho pots arribar a fer, no? Pues és molt important.
I després de l'experiència, què et diu? Diu que vol repetir? Vol dir, mira, a partir d'ara he decidit que vull ser artista.
I tant que vol repetir, si s'acaba la setmana que ve i només de pensar-ho està... Oh, Déu meu, quina llàstima!
Doncs molt bé, sembla que és una qüestió molt, molt, molt bona, aquesta simbiosi entre una cosa i l'altra.
Molt,
doncs...
molt. I ja... després també volem agrair,
sí,
des de la part dels pares, perquè sí que és veritat que hi ha molts projectes, moltes fundacions, moltes activitats pels nens, però també als pares, no?, que també des d'un segon o quart nivell, eh? Vull dir, no tenim cap protagonisme ni res, però és que també ens tenen entretinguts fent coses molt boniques, no? Ens estan ensenyant al museu des d'un altre punt de vista i també és d'agrair molt.
No, a més, això ajuda i molt, perquè quan... Bueno, què t'he d'explicar jo sobre tractaments de càncer? Però quan es passa per una qüestió així, cal no només la teràpia, no només la medicació, sinó també tot això. Vull dir, l'aliment per la moral, en tot cas, que és molt, molt essencial, eh?
Sí, i els sentiments, i les emocions, clar. I tot, tot. Bueno, som un tot, no? No només som físics, som tot, no? Aleshores, que es treballi tot és molt important.
Doncs, Anna, me n'alegra infinit que tot vagi molt bé. De debò que sí, eh?
Gràcies
per la xerrada, fes-li un petó molt gran a l'Aitana, i que me n'alegra molt que sigui una futura artista.
Sí, això espero jo també.
Una abraçada molt forta, Anna, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, gràcies. És maquíssim, és un d'aquests projectes xuls i que ajuda molt, eh?
Sí, és un projecte molt bonic. S'ha de tenir en compte que el MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, té altres projectes que van en aquesta mateixa línia, d'això, de canalitzar les emocions a través de l'art, però no només destinat a nens, sinó també a persones adultes o a professionals sanitaris, per exemple, no? Després de la Covid, que també aquells moments de tensió...
Sí, sí,
això
sí.
És el mínim que es pot dir que van passar, doncs també programes dirigits a ells.
És interessant, sobretot, veure't sobretot el transfons de tot això, a part del que veiem i el que ens ha explicat l'Anna, de com la societat, o almenys els responsables, ara s'estan fixant molt, i sobretot després de l'arrel de la pandèmia, de tenir cura de la salut mental. Sobretot en la dels adolescents, que darrerament les xifres diuen que pugen els adolescents que tenen problemes de salut mental, i fins i tot els telèfons que els hi atenen, i diuen que un percentatge elevat doncs ve d'aquí, d'aquests adolescents. Jo no vull donar la culpa o fer la culpa a la pandèmia, igual sí, però allò va tenir un punt d'inflexió davant de tot això, com a eines a l'hora de gestionar moltes coses que...
És que com no es podia sortir, per dir d'alguna manera, no et podies obrir, doncs encara, no?
Sí,
alguns d'aquests nois es van tancar encara més, no va ajudar precisament, no?
Parlem dels adolescents, perquè els nens petits... com si amoldan a todo, com són resilientes...
O això és el que pensem, sí.
Doncs sembla que ho van portar millor, eh? Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Aquest tema tan xulo i tan maco, molt amable. Moltes gràcies.
Adéu.
Doncs de seguida parlarem del coworking. Oh, el coworking, aquesta paraula és magnífica i segurament la heu sentit. El coworking són espais... comuns d'empreses on treballen diferents empreses. Això és un coworking. Comptes que l'empresa estigui en una seu determinada només per ella, doncs un coworking. Hi ha moltes empreses treballant juntes. D'això té un què? En parlarem de seguida. Però abans, anem a perdre pes. Va, anem a parlar del plan 1, 2, 3, clar que sí. Vamos a perder peso. ¿Es posible adelgazar? Sí. ¿Es posible deshincharse? Sí. ¿Con qué? Con el plan 1-2-3. El plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec. Y lo haces disfrutando, porque sigues comiendo sin pasar hambre, no son batidos, y en solo 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos. ¿Tienes tus razones para perder peso? Pues claro que sí, por lo que sea. Por salud, por estética, por mil cosas. Pues Clinitec y el plan 1-2-3 te va a echar una mano a lograrlo. Enriqueta, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Pues sí, por fin vamos a depurar, a eliminar la grasa, a bajar de peso, a reducir la inflamación, a bajar el volumen. Y lo vas a conseguir con el plan 1, 2, 3, con resultados inmediatos, porque puedes llegar a perder de 4 a 7 kilos sin esfuerzo, pero en tan solo 3 semanas.
Mira, la primera semana vamos a eliminar toxinas con los sobres de piña.
Ellos nos ayudan a deshacernos de los excesos, Cruz. Combatir el estreñimiento, deshincharnos, depurar, bajar 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a regenerar con los sobres de naranja.
Aceleramos el metabolismo, tonifican, son diuréticos, eliminamos los michelines y perdemos 2 kilos más.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas que captan y queman las grasas.
Eliminamos la grasa, reducen el apetito, las ansias de comer, seguimos perdiendo peso sin perder masa muscular, sin efecto rebote y además a cuidar la salud porque... los niveles de azúcar y colesterol bajan y regulamos la hipertensión.
Efectivamente, el plan 1-2-3, además, ya lo comentaba antes, es exclusivo de Laboratorios Clinitec. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo vais a encontrar en las farmacias. Lo vais a encontrar solo llamando al 650-51-52-53. Ahí está Enriquete, todo su equipo, para atenderte sin compromiso y darte todas las explicaciones que tengas y resolverte todas las dudas sobre el plan, ¿no? 650-51-52-53 con registro sanitario y es apto para todos, celíacos, hipertensos, diabéticos. Y oye, Enriqueta, que es el plan 1-2-3, sabemos que no viene solo, que no viene solo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?
Viene acompañado, ¿eh?
¿Qué tenemos?
3, para los oyentes de COPE, hoy vamos a regalar con el plan 1-2-3 las infusiones detox más la drena y también vamos a regalar la faja, cinturón, adelgazante, efecto sauna y que nos protege muchísimo la espalda, ¿no? Es que lo que queremos es que tengas el mejor plan con la mejor promoción para que me pierdas de 4 a 7 kilos y que me bajes más de 3 centímetros de volumen.
Pues ya lo sabes, adelgaza con el plan 123. Llama al 650-51-52-53 y en 3 semanas depuras, regeneras y adelgazas. Y además vas a perder centímetros de tus caderas, muslos y vientre. Oye, vamos a poner las galletas, Enriqueta. Las de chía,
claro,
y cúrcuma.
Para un poquito la vida, ¿no?
Claro, pues, claro que sí.
Bueno, pues de regalo con el plan, la infusión detox, más la drena, más la faja cinturón sauna, más las galletas. Si quieres tu plan, solo tienes que marcar ese teléfono, 650-51-52-53. Lo puedes tener en tu domicilio, si quieres mañana mismo, por mensajería, sin gastos de envío. Así que no tienes que moverte de casa, ¿eh? Y verás cómo pierdes peso, cómo desaparecen los michelines, cómo ganas en salud. Todos son ventajas con el plan 123. Repito el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta Patunets, Patunets.
I per tu també, molt grans, molt grans. Adéu, adéu, adéu.
Adéu, cuida't. Va, que de seguida parlem d'aquest èxit del coworking, que sobretot hi ha una primera conclusió, que a més és bastant coherent, i és que el coworking, el fet de treballar en un mateix espai, diverses empreses, permet reduir costos. Bueno, esto es como compartir piso. Sería algo parecido. O sea, te ahorras la pasta, pero algo hay que sacrificar. O no, o ayuda. Perquè, clar, quan tu comparteixes un pis o llogues una habitació, és veritat, possiblement baixen els costos, però perds també intimitat, o tota la intimitat que voldries tenir. És una de les possibilitats. Això passa amb les empreses o no? De seguida en parlem, i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
6 lligues, 3 champions, 5 copes i una terrible nit que l'ha deixat fora de joc. Escolta Fuera de Juego, un podcast del periòdico sobre el cas Dani Alves. Ja disponible a la teva plataforma preferida. El periòdico. Entendre-hi més.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata. La trata es una forma de esclavitud. La forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
Cómo te afecta. He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden.
María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE Catalunya y Andorra.
Los amigos que han probado el plan 123 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 123. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva. nueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estàvem de parlar de coworking. Sílvia Fernández, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, molt bé.
Abans d'entrar en tema, a tu t'agrada el bon menjar?
A mi m'encanta el bon menjar.
I la pasta italiana t'agrada? El menjar italià t'agrada?
La veritat és que sí. És del meu menjar preferit.
En sèrio?
Sí. Sí, sí, sí. Sí.
De què? Quin plat? Va, si has d'escollir un plat italià, quin t'agrada més?
M'agrada moltíssim els espaguetis, els tagliatelle.
Bo, es pot fer.
A la carbonara.
A la carbonara, de què? Sí, sí, perquè això... Sí, sí, els italians, la pasta, no sé si fins a quin punt els agrada. Lo guai és tota la salseta que els hi posen aquí, no? El sí, pesto t'agrada?
L'important és el condiment.
No tant. Carbonara?
Carbonara, també la salsa de bolets. La salsa de bolets és vamos, al màxim.
Home, doncs li donarem un toque català a la salsa de ceps. Espaguetis amb salsa de ceps, espaguetis al tall.
Quina gana m'està entrant.
Sílvia, vámonos ya a lositalianos.com. Mira, fins i tot se va amb altre manuego i tot. Mira, perquè si ets un enamorat o enamorada, en aquest cas, de l'autèntica cuina italiana, tenim el lloc ideal per tu. Los Italianos, perquè és la botiga amb productes originals. Trobaràs plats preparats per saltar i formatges i molt més per viatjar a Itàlia amb cada tast. Visita la botiga Los Italianos al carrer Amigó 38 de Barcelona o al carrer Les Corts 5, o pots fer la teva comanda digitalment a través de lositalianos.com. Enamorats del menjar italià? És el vostre moment, lositalianos.com. Comencem pel principi, si parlem de coworking. Sílvia, què és el coworking?
Doncs, primer de tot, et faré un apunt, perquè jo això no ho sabia, i és que aquest concepte també té traducció i li podem dir cotreball en català. I es tracta d'un mètode que permet professionals independents, emprenedors i petites i mitjanes empreses de diferents sectors doncs compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar els seus projectes professionals de manera independent, però clar, també com que estan junts, moltes vegades doncs sorgeixen noves idees conjuntes, que penso que és una de les avantatges màximes que té aquest coworking.
Bé, sé que és una mica allò de candil de Puerta Ajena, però cotreball, per tot el flow la paraula,
sí,
per tot el flow.
Sí, la veritat és que no mola tant, però...
Tot el flow se'n va, amb cotreball, coworking.
Coworking
com sona,
sona coworking. Molt bé, sona com a productivitat, saps?
Sona tan britànic, allò.
Sí.
Bé, clar, però realment, bé, això diu a les xifres, que està pujant molt, però realment està pujant tant?
Sí, només et diré, Cruz, que Espanya és el quart país del món en nombre i capacitat d'espais de coworking, només per darrere dels Estats Units, l'Índia i el Regne Unit. N'hi ha un total de 1.400, més de 450 dels quals es troben a Catalunya. De fet, també existeix el CoWoCat, que és una associació catalana que vol difondre els avantatges doncs, d'aquesta manera de treballar a tot el territori. I en proporció, la immensa majoria són urbans i estan localitzats a la ciutat de Barcelona, però últimament també on corrent en àmbits rurals i en capitals de comarca. Al final, la ciutat comtal va ser pionera replicant aquest fenomen que va néixer als Estats Units a principis del 2000, concretament a San Francisco, però a la resta d'Espanya també trobem molts espais, sobretot a les províncies de València, Màlaga, Castelló i Granada.
Bé, doncs com tenim el coworking? Parlem amb una persona que en sap, i molt perquè ha fet uns quants estudis sobre el tema, de valoracions, de rendiment, etc. Es diu Carles Méndez, és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i el tenim al telèfon. Carles, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, és un plaer estar aquí.
El plaer és nostre, gràcies per atendre'ns. Però en poc temps, no? Sembla que el coworking s'ha fet un lloc amb les maneres de fer i treballar de les empreses.
Doncs sí, de fet, el coworking va aparèixer als anys 2000 als Estats Units i ho vam importar aquí. I, de fet, els antics centres de negocis que teníem aquí a Espanya i a Catalunya s'han retransformat en conceptes de coworking, fent-se més amples, diguéssim, no? més oberts entre treballadors.
Clar, tu i jo ara estem parlant amb cert coneixement del que és el coworking, tu molt més que jo, però hi ha persones que segurament que puguin estar escoltant que diuen, bueno, coworking em sona la paraula, però exactament no tinc ni idea de què és. Què és exactament el coworking?
Doncs el coworking és una forma de treball col·laboratiu que ha guanyat molta popularitat en els últims anys, no? I, en essència, es tracta de compartir un espai de treball amb altres persones, ja siguin professionals independents, emprenedors, empleats en remot, amb el principal objectiu d'optimitzar recursos i crear un entorn més col·laboratiu, no? A través del coworking, els participants poden compartir no només l'espai físic, sinó també recursos com impressores, recepció de correspondència, subministraments d'oficina, reduint així els costos individuals, no? I, a més, això permet fomentar la interacció i col·laboració entre els membres, no? Creant un ambient propici per l'intercanvi d'idees.
D'acord, però no té per què aquests professionals que treballen en coworking no tenen per què dedicar-se a la mateixa branca, no?, professional?
No, exacte. Pot ser que estigués en un espai obert i hi hagi un enginyer que està compartint el mateix espai amb un arquitecte i amb un emprenedor que està desenvolupant un negoci per internet, per exemple.
D'acord. Bé, una de les conclusions que has fet uns quants estudis sobre el coworking, i una de les qüestions clares, i suposo que amb la definició que has fet es podríem ja començar a veure per on venen les coses i per què és així, per què el coworking permet reduir costos a les empreses?
Doncs mira, les empreses, com bé sabem, tenen uns costos fixes, que pot ser lloguer d'espais, pagament de subministraments, i entre altres, no? Doncs aquelles empreses que o bé estan creixent i necessiten ampliar plantilla i tenen llogat un espai concret en un edifici d'oficines, per exemple, si necessiten ampliar aquesta plantilla o reduir-la, tindran uns costos fixes associats enfonsats que no podran modificar-los. Què passa? Que amb el coworking això permet llogar una part de l'oficina, no? I si tu amplies l'empresa, pots ampliar aquesta part de l'oficina, i si tu, perquè et va malament o perquè decideixes enviar part de la plantilla o canviar el negoci d'una banda a una altra, doncs et permet reduir espai i així adequar els teus costos fixes a la realitat actual de la teva empresa.
Realment és un bon què, però estava pensant que en el tamany de l'empresa, fins a quin tamany una empresa pot treballar en coworking? Perquè, clar, jo pensava, per exemple, en una empresa petita o molt petita, no hi ha problema, no? És més aviat pràcticament, i fins i tot aconsellable, però una empresa més gran no és més problemàtic? D'on estan els límits del coworking?
Doncs hi ha casos a Espanya, concretament a Barcelona i a Madrid, que és on es produeixen on treballen aquestes empreses les més grans, diguéssim, que hi ha coworking, que es diuen coworking corporatiu, que es dediquen principalment a aquest tipus de clients, no? I si mirem, hi ha casos d'empreses amb més de 200 treballadors, vale? Més o menys el límit estarien uns 200-250, que tenen jugat inclús plantes senceres d'un espai de coworking.
Entenc. Clar, parlem de l'empresa, que l'empresa es beneficia en costos, però i els treballadors? És més còmode pels treballadors tot això?
Doncs per als treballadors, aquells que estan acostumats a anar a l'empresa, és bastant més còmode. Per què? Perquè normalment els coworkings es situen en localitzacions molt cèntriques de la ciutat, on hi ha una accessibilitat bastant senzilla, i això permet que el treballador pugui fer un, diguéssim, un commuting, viatjar des de casa seva al treball, que sigui molt més còmode que si no l'empresa lloga unes oficines a un polígon industrial i llavors ha d'espassar-se allà, no? Això per una banda. I per l'altra, clar, el treballador li permet no únicament relacionar-se amb treballadors de la seva empresa, sinó també relacionar-se amb treballadors d'altres empreses. I això també genera tant sinergies positives individuals per ell com sinergies positives per l'empresa, perquè té, diguéssim, entrades de coneixement que no són del seu àmbit, que no tindria si treballés en un polígon industrial o llogués una oficina en un polígon i no tingués contactes amb altres empreses.
Carles, igual ara dic una obvietat, però sembla que això no es pot aplicar a qualsevol empresa ni a totes les empreses. Això, no sé, em dona la sensació que és més per la tecnologia, investigació i coses així, no?
Principalment són empreses del sector serveis, és a dir, empreses dedicades al turisme, que des d'un punt de vista, per exemple, de lloguer, d'hotels. Empreses que no han de tenir, que no tenen atenció al públic, però, diguéssim, cara a cara, però sí que estan dintre del sector serveis. Però sí, majoritàriament són empreses tecnològiques, empreses que del sector serveis, així en general, no? Programació, disseny web, videojocs, software, aquests sectors.
Escolta'm, i cap a on va tot això? Perquè dona, és una sensació, no, dona que, la sensació que això està pujant amb força, no?, aquesta manera de fer les coses. Cap a on va? Està creixent tant com sembla?
Sí, està creixent molt. De fet, els espais d'oficina compartida, que se li diu així al sector, si ens anem 5-6 anys enrere, suposaven, no arribava a l'1% del total d'oficines a l'estat espanyol. Actualment estem al voltant o vora el 2%, vull dir, s'ha multiplicat per 4. Sembla un percentatge molt baix, però sí que el seu creixement està sent exponencial i cada vegada va més.
Carai, doncs haurem d'acostumar-nos, sobretot, és una bona manera, i a més, en funció de com estan els preus d'oficines a Barcelona, imagino que a Madrid, a les grans capitals, és una qüestió i una solució força, força interessant. Sembla que és una necessitat el que també empenya les empreses, cert tipus d'empreses, a fer coworking, no, Carles?
Exacte, i és una gran oportunitat per a aquelles empreses que estan en plena expansió, que han d'adaptar els costos fixes a curt termini, és a dir, jo potser incremento la meva plantilla d'un any a l'altre en un 50%, i si tinc un espai he d'estar al tant dels subministres, he d'estar al tant de contractar certs serveis. El coworking estalvia tot això, no? Pagues una quota fixa, que pot ser variable en funció del nombre de persones que tu tens contractades, no?, i de l'espai que tu tens contractat, i això et permet estalviar no únicament costos, sinó temps.
Doncs Carles Méndez, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i a més, investigador que fa recerca en aquest àmbit del coworking, força interessant per les empreses. Moltes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a tu. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs ja sabeu, coworking, bàsicament compartimos piso. Seria una cosa així, no?, un paral·lelisme. Per cert, sabeu com també podeu estalviar diners, com fan les empreses amb el coworking? És amb l'aïllament de la casa. I una de les peces claus per això és les finestres. Per això està Bricoventana.es, Brico-Ventana.es. Per què? Doncs perquè aquestes finestres modernes de Bricoventana mantindran la teva llar, doncs, càlida o fresca, en funció de si és l'hivern o és a l'estiu, amb l'aire condicionat o la calefacció. Dona la teva llar el confort que es mereix. Renova les teves finestres amb Brico-Ventana.es per a una comoditat màxima, ja que l'estiu ja ho sabeu que també conserva la frescor. Brico-Ventana.es.
Tu comportamiento es inaceptable. La gente te tiene miedo.
¡Eres el mejor, Javi!
Por lo menos no es uno de esos fanáticos del béisbol.
¿Los fans no son lo más importante?
Son unos perdedores. Cuando funcionas, te adoran. Cuando fallas, si pudieran, te escupirían a la cara.
No me hables en ese tono. Merezco un poco de respeto. Sin la gente como yo, no eres nadie.
¿Qué quieres de mí?
¿Qué quiero?
Fanático.
Que cada vez que piensen en ti, piensen en mí.
El domingo a las 12:45 de la noche, en 13.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
A la una, donar el relleu a la Pilar García Muñiz i al David Velasco amb les escapades, però abans, escolta'm, vols vendre el teu cotxe? Pensa. Recordmotor.com, amb cada quilo. El millor lloc per vendre el teu cotxe, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entres a la web Recordmotor. Avui estic amb la tos tremenda, eh? Recordmotor.com, amb cada quilo omples el formulari, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés, i a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, te seran el cotxe amb 200 euros de més. Ja ho saps, recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, i deixa, reomples el formulari i deixa, doncs, que els professionals de Rècord facin la resta. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco, que acabin de passar un bon dijous.